La Caravana, un programa sobre rodes. Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Sí, sí, el veritable think tank de la ràdio catalana comença els dimarts en aquest programa a partir de les 5. Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Pues molt bé, molt contenta.
Com estàs?
Jo? Mira, no em veus? Tinc una nena al costat
esplèndida,
meu.
Esplèndida, com sempre. De seguida la presentem, eh?
Que sí?
Sí, tant. Consol Rovira.
Hola, bona tarda.
Feu una cara de rialleres avui? Que no sé si dic ai que bé o quina por que em feu.
És la primavera.
Un segon.
Ai, Laura Rabanal.
Ai, quina por tens que passar.
Sí, eh?
Què tal? No passis por, no, que són bones persones.
Sí, home, sí, això no em dubto mai. Deia la Carme, tinc una nena al costat.
És veritat, és una nena. Per mi me la veig una nena.
És que té cara i tipus.
Va, amb les nostres tietes, que sempre tenim un convidat, una convidada molt especial, que aquesta setmana molts la coneixereu per donar vida a la Valle de la sèrie de Compañeros, a la Vero de Siete Vides o a la Cristina d'Herois, que, per cert, allà hi va guanyar el Premi Círculo d'Escriptores Cinematogràficos a la millor actriu secundària, o fins i tot a la Elisenda de Nissaga de Poder. I és que la nostra convidada d'avui té un llarg rodatge a les esquenes, del qual en volem parlar avui amb les nostres tietes, i estem parlant ni més ni menys que de l'actriu catalana Eva Santolària. Eva, què tal? Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies.
Un dia qualquera no sabes què hora és. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y con tu corazón estás llorando otra vez.
Nosaltres, que sempre els convidats els hi preguntem amb quina cançó volen que els presentem, Eva, has triat aquesta.
Sí.
Per què?
Doncs
és preciosa,
mira,
eh?
M'encanta. És d'Antonio Vega, bueno, a l'època de Nacha Pop, perquè, perquè quan vaig conèixer la seva música, les seves lletres, qui era com a cantant, jo, bueno, ho va descobrir una persona molt important a la meva vida fa molts anys, i clar, jo em quedava amb les lletres, com si la xica d'ayer, com si ja està, però després, clar, m'explicaven tota la història que hi ha al darrere de les cançons de l'Antonio Vega i de Nacha Pop.
Duríssimes, eh, les històries?
Clar, per això. I jo venia d'un món absolutament diferent, no? És com si de cop dius, ostres, vale, hi ha un altre, bueno, pues hi ha un altre món, hi ha una altra realitat que viuen les persones que estàs al final les tens al costat i no te n'adones, no? I vaig connectar a saco amb la seva sensibilitat, amb les seves lletres. Després vaig anar moltes vegades als concerts aquí a Madrid i, bueno, m'agrada i em recorda aquella època en la que surts de la bombolla, no, del col·le de monges i dius, anda!
A col·le de monges vas anar?
Sí, vaig anar a col·le de monges.
Jo també. Què tal?
Jo superbé.
Sí?
Superfeliç, supercontenta, a tope amb les monges, m'encanten les meves monges.
Quines eren?
Escolàpies de Llúria.
Escolàpies, eh?
Sí. Absolutament meravelloses, sí.
Que bé. Escolta'm, de seguida repassem la teva carrera, que no és poc, has fet de tot i a tot arreu. Abans, però, m'han xivat que fa unes quantes setmanes vas estar al Passapalabra.
És que de veritat, eh?
Jo no ho sabia, eh?
Ah, no? Vos deus ser l'únic.
Com va anar això?
Fatal.
Fatal, no.
Home, és que, a veure, és que anar a passar palabres, anar a passar-ho malament.
Sí? Perquè,
total. Si tu estàs a casa teva, o sigui, tu estàs a casa i no ho veus. Hi ha els panells aquests i moltes vegades no saps o si ho saps... Mm-hmm. No vas tan ràpid,
clar,
com el que se suposa que has d'anar, doncs, per no fer perdre temps al concursant. Llavors tens tot aquest estrès i la sensació de que no vols cagar-la, perquè tu no vols que per culpa teva...
Clar,
vagi enrere. Llavors tu ho vols fer superbé. Llavors és el pitjor que pot passar, perquè llavors...
Bloqueges.
No, les lletres s'ajunten. Llavors ja no estàs veient res. I ja no saps res. I tens la sensació de ser la persona més inculta de la Terra. Saps? I després em posen unes cançons... A veure, vale? O sigui, que conec, però si me les poses senceres, o sigui, i tot és mal. I sempre em toca amb algú que canta molt bé, o amb algú que és cantant, o que té una cultura musical que flipes, I dic, tio, em podran preguntar coses així pues, d'actualitat política, que jo estic més posada. No, això no, saps?
Estàs posada en actualitat política?
Sí, sí, m'agrada molt, sí.
Vale. Què et sembla aquesta moció de censura?
Pues em sembla, a nivell estratègic, molt poc sentit, perquè se li està donant, bueno, perquè estàs donant, des del punt de vista de Vox, vull dir, li estàs donant una oportunitat al govern de fer una gran explicació de la seva, de les diferències que hi ha, cosa que per una banda em sembla bé, però clar, no m'acabo d'entendre des del punt de vista això d'estratègia. No servirà per tenir una fotografia de la dreta, per entendre'ns. O sigui, no afavoreix el que ha fet la moció de censura. I després, jo he vist aquest matí una mica unes imatges i fa patir. Ja és des d'un punt de vista d'empatia. Crec que la política té una mica d'això, a vegades fan uns circs, no? Té més de teatre que de veritat, i crec que la gent al carrer vols veritat, vols que et diguin les veritats, i tu després decidiràs, canviaràs, no canviaràs, s'equivocaran, poder dir que t'has equivocat, que volies fer-ho bé, que pensaves que podries arribar a fer no sé què, però que no s'ha pogut fer. Podries fer una política de pactes, que crec que la gent ho agrairia, veure que no passa res per pactar, que tot el dia pactem. A la teva vida estàs tot el dia amb la comunitat de veïns, amb la teva parella, amb tothom, tu sempre estàs pactant, no? I crec que la política en aquest sentit està com molt separada de la realitat, i quan fan espectacles d'aquest tipus, que saps que no servirà absolutament per res, que al final no acabes... Crec que és un gran teatre per treure quatre titulars, que jo crec que amb la que cau i amb la que caurà, i amb el tema i dels problemes que té la gent, doncs no sé si és el més adient, la veritat.
Ja que parlàvem de política, creus que des de la política es posa prou recursos al món de la cultura?
No. No. Jo crec que no s'entén que la cultura és un motor econòmic brutal. Crec que és necessari per la societat, des del punt de vista d'informació i des del punt de vista d'entreteniment, les dues coses. A vegades, clar, a vegades van juntes i a vegades no. A vegades simplement és poder arribar a casa, posar la tele, veure no sé quina ficció i passar-t'ho bé i ja està. I de vegades la ficció té un component més d'informació, no? De portar cultura, de culturitzar una mica, no? Dic la tele com dic el teatre, sí, o els espectacles, o els llibres. Crec que la societat ho necessita, que moltes vegades, gràcies a la cultura, tu te n'adones que hi ha mons diferents, la música, els teatres, no? De problemàtiques diferents.
I el ser humà, inclús.
Però inclús nosaltres, els actors, hi ha una cosa que és l'ADN, no? Que tu et permet aquesta professió interpretar personatges que són molt diferents a tu, que és sanador, que és terapèutic, que te n'adones i empatitzes en què a vegades doncs, hi ha diferents punts de vista, que hi ha diferents circumstàncies i que fa que això també construeixen... persones, i per tant personatges diferents, no? La cultura és necessària. Total. per l'ànima. Hauria de ser la columna vertebral no només de la societat, sinó de l'educació a les escoles. Sense cap mena de dubte, els nens haurien de fer teatre, hauria de formar part dels projectes, de la manera en què s'aprenen la literatura, que aprenen com a projecte, o sigui, dissenyar un vestuari, dissenyar, fer un guió, interpretar, amb la llengua que vulguis, amb vàries, si vols, saps? Perquè és la veure com una cosa que tu t'imagines, la fas en paper i de paper puja i agafa vida, com es transforma, no? A mesura que vas passant pels diferents processos. I després és un motor econòmic, allò que és la part que crec que no s'entén, no? Hi ha molta cosa de que les subvencions, no? Que se subvencionen a la cultura i que sembla que els que ens dediquem vivim de les ajudes públiques, no? I el sector de la cultura dona i pot arribar a donar molts diners, no només molts llocs de treball, perquè darrere d'una sèrie hi ha, nosaltres ara acabem de començar a rodar la segona de Todos Mienten, i potser són 80-90 persones. són moltes famílies que els estàs donant de menjar. Però després, nosaltres hem fet una segona temporada perquè s'ha venut la sèrie a més de 50 països.
Més de 50 països?
Clar, llavors, no, clar, llavors dius, si tu vols fer marca, si tu vols fer cultura, si tu vols que les teves històries traspassin les fronteres, que es vegin arreu del món, clar, tu has d'invertir. No, les coses no es fan perquè sí, perquè quan tu has de competir amb altres ficcions, clar, ja a França tenen claríssim, sí, hi ha una part, clar, i llavors dius, no, clar, doncs, pel·lícules franceses meravelloses, sèries, no, que traspassen fronteres, i dius, bueno, clar, perquè hi ha una inversió, clar, hi ha una inversió i ho entenen com a pues com una altra pota d'econòmica del país. No?
Clar, ara parlàvem de les institucions, però tu creus que des de la societat som conscients de la importància del que estàs dient, de la importància de la cultura? Cuidem prou de la nostra cultura?
No, jo crec que no. Jo crec que no. Bueno, a veure, jo crec que no, i també hi ha una part que la cultura, el consum de la cultura és el primer que t'atxes de llista quan no arribes a final de mes.
Això
llavors, clar, evidentment, si ara, per exemple, que pujaran les hipoteques, que els subministres estan caríssims, que la benzina està molt més cara, és a dir, si tu poso una xifra que és mentida, però m'has de posar amb 1.000 euros, tu abans et sobraven 200 per poder anar a sopar, per poder anar al teatre o anar al cine...
O comprar-te un llibre.
O comprar-te un llibre, o jo què sé, o oferta d'una plataforma, saps? Tal. Sí, òbviament, sí. Ara, amb aquests mateixos 1.000, tu quasi no arribes, què és el que et treus? No t'hauràs de menjar, no t'hauràs de pagar la calefacció, dius, bueno, doncs no aniré al cine, no aniré al teatre, no aniré... Totes aquestes coses, no compraré un llibre, ja me'l compraré. Llavors, una de les coses que primer la gent deixa de fer, doncs és la cultura. Llavors, és molt vulnerable, perquè, clar, quan deixes de consumir, al final, quan els teatres estan buits, les funcions s'apaguen, no es poden... Hi arriba un moment que ja no és rentable i, per tant, ja no es fan. Quan tu pots fer un gran espectacle de teatre i dir, hola, que guai, hi ha 10 actors a escena. Ja, però 10 actors a escena valen molts diners. Clar, si el teatre està buit, doncs és més barat tenir dos. O un, perquè no tindrem mai aquests grans espectacles, no? Llavors, crec que en aquest sentit nosaltres... Home, jo crec que dintre de les possibilitats de cada família, evidentment, però sempre que es pugui, per una qüestió de que crec que sana l'ànima, però també per poder ajudar s'ha de consumir cultura.
Em parlaves dels teatres... Parlàvem de cultura en general, eh? El que tu has fet més, Eva, cinema... ¿Cuántas vegades t'has sentit allò de... No, no, yo es que no voy a ver cine español, porque el cine español no... ¿Estàs estigmatitzat, el cinema espanyol? A mi em dóna la sensació que passa, eh? Encara dia avui.
Jo crec que va haver-hi una època que passava, quan eren les pel·lis aquestes dels 60, no? De l'Esteso i Pajals, que eren boníssimes, eh? Que jo recordo que a casa meva els meus pares partien amb això. I jo crec que en aquella època potser sí, perquè també era l'època del Destape, no? I totes eren pel·lícules una mica... Que,
bueno,
que també s'haurien de veure en el context de l'època, perquè a vegades des de... O sigui, fem unes crítiques bastant salvatges des d'un moment que dius, no, és que les coses s'han de contactar textualitzar per poder fer una crítica una mica justa, no? Uh-huh. Jo crec que llavors sí, que les pel·lis espanyoles eren... Uf, és que ara hi ha un cinema, és que jo no ho sento gaire, perquè només cal veure els Goya d'aquest any, vull dir, hi ha pel·lis, i no només les que han guanyat, eh? Uh-huh. O sigui, realment és per dir... Ostres, hi ha molta qualitat,
sí.
Per tota mena de gustos. Te'n pots anar a Modelo... Com era la Modelo 70... Com era?
77, era?
Sí. 70. No sé si... És brutal, sí, és boníssim, que està aquí la presó,
sí,
al costat.
Es pot visitar, per cert, val molt la pena.
Però de veritat que la pel·lícula és...
És brutal.
I bueno, totes, és igual, Cinco Lobitos, la que vulguis, la que vulgueu, perquè realment s'està fent coses molt interessants, no? I crec que hi ha, igual que en cinema... i en tele, vull dir, aquí li vindrà més de gust veure una cosa pues, més intimista, més tranquil·la, més... O una comèdia, i aquí li ve de gust una de por, i el gènere també és una de les coses que s'ha obert, uh-huh. Que jo crec que abans era una mica impensable, no? O sigui, tu pensaves, pues, jo què sé, hi ha una missió, una policia d'èlite que salvarà el món. I dius, sí, ara vinga, ara ja seran els espanyols, no? Saps? Que només plantejaves això i et sortia Dania 4 fent una mica la comèdia, perquè ningú s'ho creia. Jo crec que ara ens hem tret aquest estigma una mica, no?, de que no ens ho creiem nosaltres mateixos, i a l'hora de crear, de posar-te a pensar en històries d'un guió, el teu cap vola, i és possible tot. Que aquí salvem el món, que aquí siguem els més heavies de terroristes de no sé què, que el que vulguis. Perdó, i això...
La dona ha entrat ara dintre del cinema, perquè ara hi ha moltes directores. Vols dir que això també no ha tingut una miqueta obert una mica? El cine ho ha obert, els guions i... Perquè abans érem... No sé, semblava que només tocaven un tema, i hi havia temes... Ara, primera, hi ha l'obertura, que vull dir, també pots tocar temes que abans estaven prohibits, com deies tu, les pel·lícules de l'Esteso i totes aquestes, que hi he rigut molt, també. Exacte. Però vull dir, ara no anem a veure cultura al cine?
Jo crec que les dones, que hi hagi moltes més dones clarament dirigint o darrere de projectes, té a veure amb una política que es va fer de discriminació positiva, on el fet que les dones dirigeixin o que estiguin càrrecs dintre dels rodatges dona punts i, per tant, tens més accés a la... bueno, a la subvenció, no? Uh-huh. I crec que això, òbviament, ha fet, doncs, que l'empenta perquè hi hagin més dones. Jo el que sí que crec és que els mateixos temes, no, potser es tracten de temes que abans no es tractaven, perquè les que escriuen i les que dirigeixen són dones, i per tant els personatges femenins escrits per elles i posats la lupa de la càmera des del seu punt de vista,
es veuen d'una altra manera.
I això sí que crec que passa. Crec que, per exemple, la maternitat s'explica d'una altra manera, no dic ni millor ni pitjor, però s'explica d'una altra manera,
més obert,
des dels ulls de la dona.
Cinco Lobitos és preciosa.
Cinco Lobitos, jo crec que hagués pogut ser aquesta pel·lícula dirigida per un home, no dic que no, o sigui, no
seria
sé,
una
seria
pel·lícula.
Una altra pel·lícula, exacte. I crec que aquí sí que és veritat que estem començant a veure un altre tipus de punt de vista, que crec que estàvem una mica acostumats a veure les històries des del punt de vista masculí, inclús parlant de temes femenins. Perquè al final, si parim o no parim, o com parim, si fa mal o no fa mal, i la menopausa, si la tenim o no la tenim, sabrem nosaltres el que és. Vull dir, per molt que us ho expliquem, vosaltres no ho sabeu perquè no ho heu sentit, no? I crec que aquest punt de vista sí que era necessari.
Consol.
Ets més de plataforma i sofà o d'anar al cinema?
Mira, des de que tinc fills, jo màxim vaig a veure dibuixos animats, m'entens? O sigui, és així. I vaig passar una època que jo sentia les cançons aquesta dels grups d'infantils i em posava a ballar com una boja, com si estigués sentint l'última de la discoteca, saps? O sigui, et transforma mentalment tenir nens. Llavors, clar... És veritat que tens molt menys temps, que el temps lliure que tens el dediques amb ells. Vull dir, et costa, o a mi almenys m'ha costat dir, bueno, necessito recuperar el jo, no jo com a mare, i tot buscant, doncs, el consens, no? Uh-huh. De les pel·lícules d'anar al cinema, doncs, que la puguin veure els dos, les pel·lícules que veiem els divendres al vespre, i a baralla perquè s'ha de veure la que veuen els nens, no? Llavors, jo he sigut molt, abans de tenir nens, era molt de sofà i sèries, però fins a les 6 de la matinada, la Play a saco paco,
sí,
fins, home...
Del Pro?
De tot. No, el Pro, però totes les de mata i tal. Jo anava, sí? anava pel carrer ja i veia les càmeres aquestes que... Perquè és que, clar, era horrorós. No, eren les 6 o les 7 de la matinada, estava amb la meva parella i li deia, apaga la Play, no, apaga-la tu, no, tu, apaga-la tu, no, tu. Era horror, o sigui, molt desquiciant. I després ara sóc, que és el que he trobat, que he descobert, que no havia fet mai, és anar al teatre sola. Quan tinc temps per poder fer aquestes coses és quan estic a Madrid, perquè vaig molt sovint, I a vegades hi ha dies que ho tinc a tope i no puc fer res, però hi ha vegades nits que no tinc res, i llavors aprofito i vaig al teatre. I clar, vaig al teatre, bueno, a vegades acompanyada, però moltes vegades vaig sola. Llavors he descobert aquells, saps, aquest petit moment teu de disfrutar d'una obra de teatre, que al final tampoc necessites anar comentant amb el del costat, perquè estàs, molestaries els actors, saps? Ja saps, estàs en silenci, i llavors jo això és el que ara mateix estic com en disfrutant a tope.
Clar, Eva, estic segur que si li pregunto a qualsevol dona com porta el tema de la conciliació familiar, em dirà que cada dia costa més, que vivim en un món amb moltes presses, que això d'anar a la feina i conciliar casa amb les criatures costa moltíssim. Clar, però tu ets actriu, i entre rodatges, presentacions, etcètera, etcètera, com t'ho fas per conciliar?
Bueno, tinc ajuda al final quan necessito, ara per exemple, doncs, que comencem, bueno, acabem de començar el rodatge de Todos Mienten, ara per exemple doncs tirarem molt dels avis. És aquí, és un rodatge que és aquí, i bueno, doncs tenim la sort de poder pues, tirar dels avis, o de poder a vegades donar cangur, saps? La gent que ens ajuda doncs, a poder estar i cuidar dels nens mentre nosaltres no hi som, perquè estem els dos, que és a l'hora que estem treballant, no? Jo crec que la conciliació és si tens ajuda. I també jo crec que és, o sigui, no sé si és per una qüestió de caràcter o de tarannà personal, si és té a veure amb que som dones i no saps mai deixar i d'acabar de delegar. No, però és veritat, perquè hi ha una part que penso, bueno, jo estic amb el rodatge, o estic pensant en el personatge, però jo tinc claríssim la logística. Vale, jo demà me'n vaig, però llavors torno tal, qui recollirà els nens? Jo estic pensant quins deures tindrà el gran, té examen, no té examen, quins llibres li dedica tal, què menjaran, no menjaran, la setmana que ve, espera que no tindré temps per anar a comprar, la setmana que ve tornem una altra vegada. Que tot això, jo tinc la sensació que moltes vegades és desequilibrat amb la parella. I crec que a vegades és culpa nostra, també t'he de dir, perquè com estàs així, clar, i arriba un moment que l'altre, pues, diu, bueno, pues ho fas tu. No, però, clar, a vegades és... No? I crec que ens cansem més en moments d'estrès, com aquests mesos que vindran, clar, són molt més esgotadors, però també que és veritat que són molt més esgotadors per qui no para de donar-li el tarro i de voler-ho tenir tot controlat i al final no delegar. També t'he de dir que a mi m'agrada la marxa, eh? Vull dir, jo prefereixo infinitament més d'això que estar a casa sense fer res i no treballar, eh? També t'ho dic.
Perdona. De tots modos, és veritat que tu, perquè ets actriu i fas totes les coses, però les que hem treballat a fora també ens ha passat això, eh?
Igual.
Vull dir, igual, disposarem de més temps o menys, però les que hem tingut. Però les dones tenim la capacitat de fer moltes coses a la vegada. I malcriar els que tenim al contorn, perquè no deixem, és el que deies tu.
Sí, sí.
Ho fem abans nosaltres, que no... Ja ho tenim fet.
Bueno, però és que sempre s'ha dit que una dona pot fer dues coses a la vegada. Bueno,
I tres i més.
I vuit, val. Jo sóc de les que, com tu, vaig sola, per desgràcia, ja, vull dir, se'm va morir el marit, els meus fills ja tinc nets i el que dius, i vaig sola al teatre, m'agrada molt. I a mi el que m'agrada és, mentre estic veient la funció, escoltar. I quan arribo a casa, repassar-me-la tota. I llavors tornar-la
a reviure.
És que la funció, el teatre, bueno, el cinema, les sèries i un llibre. O sigui, tu, una cosa és l'impacte que reps la primera vegada que la veus. Per això de consumir ara de manera... amb aquesta ansietat i com si... Dius, tio, però...
Tranquil.
És que hi ha capes. Tu quan al col·le ens ho feien, això, no? Tu llegeixes un text i una cosa és la primera lectura i després està el subtext, no? A vegades no sempre es diu allò que penses, no? O els personatges, els llibres, o les imatges, no? Estan fent el contrari o estan amagant intencions o estàs dient d'una manera simbòlica una altra cosa, i el tema de què parla, no? Crec que... I després hi ha vegades que hi ha pues, això, llibres o funcions de teatre o pel·lícules i tal que et posen sobre la taula problemàtiques o situacions que mola molt podem reflexionar. Perquè, sobretot perquè a vegades et permeten veure, obrir... És com obrir
és que t'obren els ulls.
Petites finestres a llocs, a situacions, a mons, a vides que tu no has tingut, saps? La vida al camp, per exemple. I de cop estàs allà i dius, bueno, clar, és tan llunyà, és tan... tan diferent de lo que jo veig, que és el cinema qui t'ho permet, això, no? I quedar-te després amb... Jo crec que són les bones pel·lis, també, els bons llibres, els que et quedes allà dient...
Les històries, que...
Sí.
Ens parlaves, Eva, deixeu-me que la fiqui una mica en un jardinet, de Todos Mienten... Sí, una miqueta.
No, que és la meva nena.
Ens parlava de Todos Mienten, aquesta sèrie ideada per Pau Freixas, que ha sigut tot un èxit a Movistar. Un thriller on interpretes a la Yolanda, que ara comenceu a gravar aquesta segona temporada.
Sí.
No ens en pots explicar res. Allò en línies generals.
No, és que en línies generals seria ficar-me en un mar. Si fos tan fàcil explicar, o sigui, què va. Jo crec que la sèrie, pels qui els hi va agradar i van disfrutar de la primera, és agafar perquè venen més
vegada.
Curva, sí, és disfrutar dels personatges, entendre el to de la sèrie, que és aquesta barreja entre comèdia, drama, thriller, que està sempre allà com a la corda fluixa, no? Que no saps ben bé aquests personatges si estan bojos, si s'ho està prenent en sèrio, si vols anar a viure allà o no, no saps ben bé, no? Doncs és seguir amb aquest esperit de passar-t'ho bé i amb aquests personatges que sembla que siguin com familiars, no? Que jo crec que estan dintre de l'imaginari. Bueno, era la idea, no? Una mica també que fóssim actors i gent que està dintre de l'imaginari del públic, no? Que portem molts anys entrant a les cases de la gent i que per l'espectador fóssim una pandilla d'amics sense necessitat de veure-ho. Ja directament, només comença la sèrie i ja dones per fet que són aquests col·legues, no?
Tenim data d'estrena ja o no?
De la Todos Mienten, sí. El 2023.
2023, però...
Ai, 2023? Ah. 2020.
Estem a 23.
No, però espera un moment. És que avui han sortit la nota de premsa i els vídeos, sí. I tal, que ja es pot dir, això semblava el secreto d'Estado, sí. Molt fuerte. No sé per què tant de secret, perquè no es podia dir, però bueno, ha sortit avui i no sé on he vist... 2023... Clar, estic al 2023.
Sí.
No, doncs deu ser el 2000...
Deu ser...
Bueno, no, mira, no ho sé, ara no sé si serà el 2023 al desembre o el 2024 al gener, no sabria.
Per allà, hi estarem molt atents. I com que no pares, Eva, ha rodat la segona temporada de Cites, també.
La tercera.
És veritat.
8 anys després, És fort, això.
Va ser brutal el fenomen Cites, no?
Bueno, jo crec que Cites és una sèrie que...
És deliciosa, és
clar,
molt tendra.
Jo crec que per l'espectador et ves super de gust perquè empatitzes a ser com aquestes primeres cites, que quin pal, quins nervis i quin tot, no? De quedar amb algú que coneixes per una xarxa...
Una aplicació.
Que quan nosaltres vam fer Cites era poc habitual. Sí. Llavors, inclús les pròpies trames eren de una mica la vergonya de cada no sé què, o que s'amagava al lavabo i trucava, pues estan anant bé, coses d'aquestes. Ara... És una conya. O sigui, és que tothom, clar, o sigui, tothom es relaciona amb aquestes aplicacions i no, i és la manera que té la gent de quedar. Llavors ara hem fet una tercera temporada amb dos potes, aquesta vegada és TV3 i Amazon. O sigui que tindrà la possibilitat de
a
nivell nacional, que també està molt bé perquè això vola. La fem amb els dos idiomes, en català i en castellà, i llavors hi ha barreja, hi ha actors d'aquí, diguéssim, catalans, i actors que no són catalans, i llavors tenim pues, la barreja aquesta.
Com quins?
Pues està Carmen Machi, Gonzalo de Castro... Està...
Gonzalo de Castro, que fa poc va estar a aquests estudis, també, al Matí a Radio Estel. Sí.
Bueno, hi ha molts, ara, esperat, la Carolina Ayuste, està...
Alejo Saures,
està Miguel Ángel Muñoz, està Antonio Hortelano... O sigui, molts actors. És una mica... Jo dic, això ho dic jo, pues m'ho invento una mica, però jo quan veig el càsting de Cites aquesta vegada tinc la sensació que és una... que és un homenatge a la tele.
Sí?
Sí. Jo crec que s'ha fet un guinyo una mica a l'espectador de tota la vida que ha vist la tele, que ens ha anat acompanyant al llarg dels anys, en el meu cas, doncs, de Nissaga, tal, o és igual, o Siete Vides, o... totes les sèries clàssiques que s'han fet i que eren de sofà i de veure quines són les ficcions que es feien, s'ha fet una mena de càsting on, d'una manera o d'una altra, des d'una cadena o de l'altra, no, hi ha actors que tenen aquest component familiar, i que crec que, més enllà de les històries de cites, que seran com les altres dues temporades, no, de veure aquests personatges que es troben a través d'aquesta aplicació a Barcelona com a gran escenari de la nostra meravellosa ciutat, però a part tindrem la cosa de quan veus els actors que ho fan, de fer, ai, saps què fer? Ai, quina il·lusió! Jo crec que això és una mica, no, que també està guai, sí.
Clar, és que vens de projectes molt bèsties. Ara m'anomenaves Siete Vides, per exemple. Et vull preguntar què han significat per la teva vida o per la teva carrera professional tres projectes en concret que a mi, personalment, em van marcar molt. Herois.
Herois va ser, o ha sigut, jo crec, va ser un rodatge brutal. Jo crec que per tots. Sinó és que ho haguéssim perdut, però és com que va haver-hi com una sensació del Forever Young, a tope, de sentir i ser conscients del nen que portem a dintre, no? Llavors es va convertir com en una mena d'estiu on tothom, no només els nens, els actors petits, sinó i els actors nosaltres més grans, sinó l'equip tècnic, estàvem connectats amb aquest nen, amb que fer-te gran no significa oblidar-lo, no oblidar qui ets, no oblidar qui volies ser, no oblidar qui són els teus amics, quin va ser l'últim estiu d'aquesta transició de la infància a l'adolescència, el teu primer petó, saps? Viure les coses com si fossis un nen, no? No marxitar-te, no fer-te gran d'ànima, no? No oblidar el nen que portem dintre, no? I llavors va ser molt guai, perquè era com... estàvem tots allà com si estiguéssim fent la millor pel·lícula del món, no? I després pel Pau, era un projecte... Pel Pau Freixas, el director, era un projecte personal que jo crec que va ser la seva... Ha sigut el moment, no?, on ell fa i se n'adona de quan tu en la ficció expliques allò que tu necessites explicar, no? Llavors, clar, tots estàvem dirigits per algú que cada plano, cada frase, cada indicació que ens donava era com sortia des del cor, sortia des de l'ànima, no?
Me'n vaig més enrere, eh? Siete Vides.
Home, Siete Vides, que clar...
Saps que allò va marcar, vamos...
Siete Vides... És que Siete Vides era aixecar-te cada matí i saber que vas a riure. Que això és molt heavy. Vaig estar 4 anys de la teva vida sabent que cada dia aniràs a passar-t'ho bé i a riure.
Fantàstic, no?
Home, és veritat que va ser molt, molt dur perquè era molt difícil, perquè estàs envoltada... Jo vaig entrar a Siete Vides, que la sèrie ja estava en marxa, llavors estava envoltada d'actors de comèdia, el millor del país, amb una sèrie molt difícil de fer, molt complicada, que assajàvem tota la setmana i els divendres fèiem el capítol en directe amb el públic, que estava tot absolutament medit, i la comèdia són matemàtiques, i s'ha de tenir oïda... i s'ha d'escoltar el públic i s'ha de saber reaccionar quan una broma o quan un gag creus que estava assajat que funciona i la gent no riu.
Va ser la primera sitcom en públic rotllo americà que es feia
a
Espanya?
Sí, a Espanya sí.
Jo crec que sí, no?
Jo crec que Plats Bruts, que no sé si es feia en públic aquí a Plats Bruts o no, en públic, a nivell nacional, o sigui, a Espanya, diguéssim, a nivell de Telecinco, va ser la primera, sí. Llavors, clar, el format és molt particular, no? I després era brutal, perquè la gent es pensava que podíem improvisar. No s'improvisava res.
Res
és res. De fet, quan hi havia el segon dia d'assajos, que baixaven els guionistes i els directors i el productor executiu, el Nacho Velilla, i es fèiem el capítol del Tirón, i si alguna cosa no els hi quadrava, imagina't, el segon dia d'assajos, que pot ser qualsevol cosa, canviaven fora, i es feia l'última versió aquella nit entre el segon i el tercer dia d'assajos, no? Llavors va ser un aprenentatge molt, molt heavy. Jo crec que vaig tenir molta sort de poder estar en aquesta sèrie, de poder estar amb aquests actors, de que m'agafés de la mà l'Amparo Baró. Poder aprendre amb ell, d'ella, bueno, de tots aquests actors, no? Oh. I després el bon rotllo que hi havia. Llavors, clar, fa que la teva vida, del teu dia a dia, pues és
fantàstic.
I
t'agafen ganes de tornar i de tornar
no,
a fer...
No, clar, jo m'hagués jubilat allà. Total, absolutament, a 7 vides.
Home, no, t'haguessin perdut moltes coses.
Bueno, que m'haguessin deixat fer de tant en tant, saps? Però tornar sempre, clar, a fer 7 vides.
I me'n quedava una tercera... Estic preparat perquè l'Eva agafi l'ampolla i me la tiri pel cap. Tira. Era compañeros, eh? Encara t'acompanya a dia d'avui, això no?
Home.
Sí, eh? Hi ha gent que encara ets...
Compañeros, soc la Valle, jo crec que seré sempre a la Valle per moltíssima gent. Sí.
Jo anava al col·le quan feien compañeros.
Ah, sí?
Sí, clar.
Bueno, no sé. Sí, clar. Bueno, no sé.
Sí, amb molts companys que tenien... La foto de la Valle.
La carpeta, sí. No, compañeros, també vam estar 4 anys allà i va ser la meva arribada... Bueno, l'arribada a Madrid no, perquè jo havia arribat abans fent una altra sèrie, però bueno, va ser el passar del que era ser coneguda, no? Tenir popularitat a viure un fenomen fan com va ser compañeros. Però jo... O sigui, compañeros també em va passar una mica semblant, és a dir, clar, jo arribava a Madrid, tenia 21 anys, t'adopten, de cop es converteixen amb la teva família, són els teus amics, som amics avui dia.
Sí, us xerreu encara? I...
Sí, ens veiem mogollons, o sigui, és que una... Sí. Llavors...
Pot haver un compañeros 2?
Cada cop que faran aquesta pregunta i contesto, acabo les xarxes tot el rato. Mira...
La pregunta no és si vols, eh?
No, ja.
Si pot succeir
això. No ho sé. No ho sé perquè... O sigui, no depèn de nosaltres en el sentit que això és una cosa que ho hauria de promoure, digo jo, no sé, o bé la cadena o la productora, perquè entenc que deu haver-hi un tema de drets, que no sé com funcionen, però que o bé la productora o la cadena, o tots dos junts, pues són els que haurien de fer-ho, no? S'estan fent molts reencuentros, i aquest tal de companyes que ens van preguntant no es fa. Llavors, jo no sé si és, que és la part que crec, eh? No em sembla que sigui fàcil de fer. Perquè, clar, era la història d'una escola.
Éreu molts.
Bueno, bàsicament és que no cola que estiguem al col·le, ¿vale?
O sigui... Tindria que ser una altra versió de l'edat d'ara.
Seríem profes i és raro perquè no érem gaire bons. O sigui, haguéssim fet una mena de cosa bastant estranya, ja, que tots... Llavors, clar, si la cosa és fer un compañeros 2 com a sèrie d'escola... amb els valors que tenia compañeros, que és molt diferent a les sèries juvenils, en aquest sentit, de les que es fan ara, pues, et dic, ostres, pues igual sí, podria ser. Perquè crec que era una sèrie que la veien les famílies, pares i fills junts, i tractaves temes que es podien posar sobre la taula i que no incomodava, saps? O sigui, es podien parlar de molts temes. Ara, si és un compañeros 2 en el sentit de tornar a veure els actors que vam formar part d'aquella fornada, aquí la cosa es complica, perquè hauria de ser una història que estigui a l'alçada de les expectatives que tindria la gent, perquè li tenen molt de carinyo aquesta sèrie i els nostres personatges. I llavors, des del punt de vista de guió, pensant com a guionista, no és gens fàcil.
Però i seguir els nanos que éreu, la vida que més o menys, la trajectòria que cada un ha agafat, amb els valors que vau agafar en aquella època.
Això...
Que ens aniria molts valors d'ara.
Jo no sé si la pandilla tindria la pandilla... Però sí, clar, seria agafar la pandilla com a tal, però llavors això és el que dic, que des del punt de vista de guió, aquest retrobament de companyeros se li ha de donar una volta...
No, conforme heu passat la vida aquests companys, més o menys, cada un la seva vida i amb els valors aquests que teníeu.
No sé jo,
està punxant, eh?
Això és a la cadena.
Escolta, no, però tu com a guionista també ho pots
ja,
més
però,
o menys.
Però, ja.
Vull dir, no seria pas tan difícil, no?
Tu quan has començat has dit que havies anat a les monges i que tens un gran record d'elles.
Tant, sí.
Pues, amb companyeros també pots, també podies començar així. El record que teniu.
Ah, pensava que volies que barregés les monges i companyes.
No.
Pobres monges.
Ara sí que...
Hi ha brutal.
No, perdó.
Eva Santolària de monja.
Per favor, m'encantaria.
Sí o no?
Home, és que no entenc.
Ho compres o no?
I tant que ho compro. Home, Eva Santolària, Valle és un altre tema. Valle li hagués de... Valle no sé si s'ha...
És que clar, vull dir, tu tens un gran record, doncs això també es pot demostrar amb companyeros. El record que tens d'aquelles persones.
No, sí, depengués de mi. És que no depèn de mi.
Bueno, ja. Exacte. Però depèn de què? És qüestió de trucar, de...
Vols trucar? Escolta, tu agafes el telèfon d'Antena 3 i els hi vas dient... Vull que es faci companyeros. I vull que aparegui alguna monja.
No, 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 la monja t'ho he dit perquè tu... Poca, poca gent diuen que tenen bon record dels professors.
Pues jo a l'alcohol vaig ser molt feliç.
Bueno, vols dir que no ets feliç en tot?
Bueno,
busques la part bona.
Sí, una mica. Sí.
Vull dir, transmetes una energia fantàstica.
Ah, sí, moltes gràcies.
Sí, sí.
Consol.
Però és veritat, és l'alcohol, eh?
El Consol, no l'hem deixat parlar. Vull dir,
els teus fills el veuen? Què opinen? Què pensen?
No,
què diuen?
No em veuen.
No t'han vist?
No
t'han vist?
No.
No els has deixat?
Bueno, al començament no els deixava, perquè en el meu currículum sempre hi havia alguna cosa que deia, uf, és que no. Després, a mesura que s'han anat fent més grans i que sí que poden ja veure coses, els interessa poc. La veritat, a vegades ho veuen perquè estem veient el material i es queden com impactats. Jo m'he donat compte que sobretot escenes així pues, de drama o de bronca els impacta perquè veure't plorar o veure que estàs patint,
ets la seva mare.
Clar, ara ja comencen a veure que és mentida, perquè jo estudio els guions, a vegades els dic passa-m'ho, no? I els hi dono el guió, llavors em passen text, llavors veuen allò després fet i... Bueno, no totes les escenes, però algunes sí que els hi... Llavors, clar, ja comencen a veure que és una ficció, que és mentida, no? Però sobretot a les coses antigues, hi ha algunes que quan les han vist així una mica de refilón, ho han patit. I últimament estic amb el nen, que ja és una mica adolescent, quan es posa una mica xuleta, com si tu haguessis nascut amb l'edat que tens ara, saps? L'amenaço i dic, la teva mare... Va ser molt xunga, al col·le. A veure si et posaré tots els capítols de companyes i comencem a respectar-me una mica.
Veuràs. Per cert, parlant de professors, on si he llegit, ara ho dic de memòria, he llegit algun lloc que has dit que vas dir que no a un paper de professora. Si no recordo malament, física o química?
Física o química, sí.
Sí. Per què?
Pues perquè quan em va arribar, bueno, em va arribar el projecte, m'ho van oferir i tal... no sé si vaig tenir el primer i el segon capítol, em sembla, els dos primers guions. Tampoc feia tant que jo havia acabat companyeros. O sigui, des de mi, des de la meva experiència, ¿vale? Pues segurament havia fet 7 vides, suposo, va ser pues, després de 7 vides. No sé, potser feia 4 o 5 anys, no ho recordo bé. O que, per mi feia poc que havia acabat companyeros. ¿Vale? Llavors, tenia la sensació de que... clar, anar a fer una sèrie que era física o química, que anava d'un col·le on jo anava a fer de professora, que a part em sembla que era un personatge que es liava amb una alumna i tal. Sí, era com que jo tenia la sensació de dir que és que ara ja veig el titular, no? Valle vuelve al col·le. I jo sempre he tingut molt present, abans ho parlàvem, no? Abans de començar el programa, que la ficció ha canviat en aquest sentit i abans les sèries es feien amb voluntat de que duressin moltes temporades. Uh-huh. Ara fas una sèrie i ja saps que són 6 capítols, no? Potser renova, potser no, però són temporades molt curtes. Però abans no. Llavors jo amb això sempre he sigut molt respectuosa. Vull dir, jo sóc conscient que si a mi m'estan oferint un personatge prota d'una sèrie... pues tinc un temps d'estar lligada a aquest projecte mínim, saps? Bueno, 3 anys, no els pots deixar tirats. Després pots començar a parlar de que, escolta, m'agradaria marxar, tal, no sé què. Que jo em visualitzava i deia, ostres, és que no sé si és el que vull, saps? Em venia de gust, tenia moltes ganes de fer teatre, em venia de gust fer personatges, després havia acabat 7 vides, tenia ganes de fer com drama, saps? De fer com molt diferent, i sobretot teatre. Llavors no m'hi vaig veure fent una altra vegada, tornant al col·le. Així, no?
Et preguntava abans la Carme per la dona en el món del cinema, i jo et volia preguntar una mica pel tema de la cosificació de la dona en el món del cinema, perquè sempre que ve una actriu, vull posar-ho molt en evidència, ho poseu vosaltres en evidència, i de fet es veu, que com més edat compliu, més costa trobar papers, no? Que la dona ha de ser la joveneta, guapa, perfecta, no? I d'allà no sortim.
Sí, però
a tu t'ha afectat això?
Sí, perquè, bueno, però em passa per l'altra banda, és a dir, constantment ens hem de justificar pel nostre físic. Constantment. Llavors,
és bèstia, això,
Sí, però és tal qual. És a dir, llavors hi ha una cosa que s'acaba convertint en perversa, no? Que és, si tu, per la teva físic, o per la teva, doncs, jo què sé, per la teva genètica, verdad, aparentes més jove de l'edat que tens, ja dic d'esperit, tal. O sigui, el que et passa és que no et veuen com a mare, per exemple. Que jo a la vida real tinc dos, que estan més o menys bastant centrats, m'estan sortint, no estan sortint malament del tot. I dic, deu ser una broma, jo tinc edat de tenir fills, a la tinc edat, viu, o sigui, l'edat del meu DNI, sí. I aparento una edat, perdona, que jo puc tenir fills. O sigui, aquesta cosa de que les dones, perquè se'ns prengui en sèrio, com a mares i com a professionals, hem de ser serioses, estrictes, saps? O sigui, és a dir, si tu interpretes a una jutge del Tribunal Suprem, pobra de tu, que se t'acudeixi riure més del compte, anar vestida una mica no sé què, o dir que pots tenir la crisi dels 40. No. Per què? Perquè se't demana, a més, no només que siguis o que puguis haver arribat a ser jutge del Tribunal Suprem, sinó que, a més, o sigui, la teva que estiguis una mica amargada. Quantes més arrugues, millor. Sí, clar, no pots riure, no pots fer tal, no sé què, perquè se suposa que... Sí, home. Ara, el mateix amb un tio, home, pot tenir el síndrome de Peter Pan, pot estar fent les escenes que li dongui la gana, pot agafar-se una turca que vulguis amb els seus col·legues i anar a jugar a pàdel i fer el tonto, perquè tal. I dius, escolta'm, i ningú li qüestiona que pugui ser el millor jutge o el millor cirurgià o la professió que sigui, no? Llavors, i en aquest sentit, nosaltres, a Todos Mienten, el que vam fer és agafar dones imperfectes i posar-les enmig de la situació, dient, no, és que les dones fem coses també contradictòries i no ens fa, i som així, i jo quan quedo amb les meves amigues del col·le de tota la vida, no sembla que hem evolucionat molt. I ens riem, i ens ve de gust sortir, i fem les mateixes bromes, i ens expliquem les nostres misèries, i després sortim d'aquell dinar i anem a fer de mares, i som mares, i som responsables, i allò que parlàvem abans, i sóc capaç d'organitzar la vida dels meus fills, la meva, la de casa, la de tal. Llavors jo crec que... I això, en el millor dels casos, perquè després el que passa és que, a més, no se'ns permet envellir. És a dir, si aprentes massa jove, ja malament, perquè llavors, segons quins personatges, no cuela. Però alhora agafaran persones, o sigui, actrius més joves de l'edat que tenen per fer personatges més grans. Per tant, què és el que estem dient a la ficció? Estem dient que una dona, és igual, de 45 o de 50 anys, si tu m'agafes una actriu de 35 o m'agafes una persona que... o sigui, que s'ha hagut de fer de tot per poder aparentar jove... Per què? Perquè no podem aparentar... No se'ns pot veure que hem parit. O sigui, el que estem dient-li a la gent és que una dona que apareix, els pits no cauen. Que no tens estries, que no tens cel·lulitis, que no tens arrugues, que no tens canes, que no tens res. O sigui, està, un tio que té 50, que té canes, és tan atractiu, tan mono...
Estupendo.
Home, què dius, perdona? Saps? I crec que això, que té una mica de culpa, suposo que també la ficció, crec que estem fent... Primer, estem enviant un missatge a la gent jove horrorós,
total.
Sense entendre que les imperfeccions molen. O sigui, les contradiccions de la vida estan plena i que ens construeixen i ens fan a nosaltres. I que aquesta cosa, per exemple, les xarxes socials, de filtres i de mentides i de tal, l'única cosa que està fent és fer veure o fer creure a la gent que insatisfacció constant. Tu obres allò...
Clar.
Això ho dic. Jo, mira, el telèfon, el vaig allò de la cara aquesta, el reconocimiento facial aquest, el vaig fer a la tarda. Què passa? Que quan al matí m'aixeco i poso la cara no em reconec. I dic, s'ha de ser desgraciat el telèfon.
Boníssim.
Clar, dius, perdona, és que la gent quan és veritat, però la gent quan t'aixeques estàs inflada, estàs feta un fàstic, estàs despentinada. El que no pot ser és que totes les coses que semblin que la gent s'aixeca supermona, que és estupenda, que no té... No, tio,
però és que estem vivint en un món de mentida.
Sí.
Em perquè... queda res, perdoneu, és que em queda un minutet. Només. Bueno, jo estaria una hora xerrant amb ella encara,
jo.
Però ens queda un minutet de programa i no vull que marxi sense fer-li la darrera pregunta, que és projectes. A part de Todos Mienten, que ja ha començat el rodatge...
Pues ara mateix estic amb això, estic al rodatge de Todos Mienten, que acabem vam començar el diumenge, o sigui, jo començo demà a rodar, estarem fins al juny, després estarem amb el tema de la... de l'estreno de Cites, sí. Que comença la promoció just que acaba, que és en aquell moment, llavors estarem uns mesos, pues, unes setmanes de fent de promo.
Tornaràs a Gravana.
Ah, vale.
Sí, clar que té que tornar.
Sí, ja estic a la ràdio, eh? Deixes que faci la promo,
sí.
També,
sí, home,
no?
Sí, tira, tira.
Estic els dijous a Ràdio Nacional 4 amb el Toni Marín.
Sí, senyor.
Ah, ho sé.
Estem allà, doncs, els dijous de 8 a 9 en directe.
Doncs esperarem tots aquests projectes i, a més, et sentirem també la ràdio. Eva Santolària, un plaer, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Laura, Consol, Carme, moltíssimes gràcies, com sempre, a vosaltres. Us esperem la propera setmana.